Doncs és l'hora de l'entrevista a Catalunya Informació. Avui la fa la Montse García. Bon dia, Montse.
Molt bon dia. Doncs tenim a l'altre cantó del fil telefònic Carme Chacón, ministra d'Habitatge i candidata del PSC a les Generals. Hola, molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Com assumeix la condició de candidata del PSC?
Pues com s'imaginarà, amb molta il·lusió i ganes, però també molt conscient de la responsabilitat. Soc conscient de que aquestes eleccions del 9 de març, si torna al Partit Popular, que és quelcom que pot succeir, donades les enquestes que estan sortint encara en aquest moment, el fre que suposarà per les expectatives i per les esperances que té Catalunya amb el nou pressupost que acabem d'aprovar pel 2008, però sobretot amb el nou instrument legal que significa el nou Estatut d'Autonomia per Catalunya, doncs el 9 de març a Espanya s'hi juga molt, evidentment, un govern de progrés, o que torni el PP de Rajoy, de Cedes o de Zaplana i d'Aznar, que encara pren moltes decisions sobre el PP, però a Catalunya, evidentment, ens hi juguem molt més.
De vostès diu que és el pont entre els socialistes catalans i el PSOE. Potser aquí la veuen molt entrada al PSOE i a Ferraz la consideren realment com la veu del PSC?
I tant. Això passa molt, malgrat porto ja 8 anys a Madrid. Sempre sóc la del PSC a Madrid o la del PSC en el si del PSOE, i a més ho duc amb molt orgull. És a dir, la meva vida política és a Catalunya i lligada al Partit dels Socialistes de Catalunya des de ben joveneta, i la meva raó, o la raó per la qual sóc a Madrid, té a veure amb que nosaltres creiem en que la influència de Catalunya en el govern central és cabdal, la influència de Catalunya i la importància de Catalunya en el sí de l'Estat espanyol és cabdal, i per això el PSC, cada cop que venen unes eleccions generals, és conscient del pes que té Catalunya quan vota en el conjunt del resultat de l'Estat espanyol, però en particular també el PSC té molt clar que el fet de que Catalunya hagi de pesar molt té a veure també amb els importants resultats i amb l'empenta que Catalunya dona als governs de progrés de les eleccions generals. És a dir, el canvi, fer fora el PP va començar a Catalunya. Recordem, fa 4 anys, Catalunya va ser un impuls definitiu perquè el PP de Rajoy, d'Aznar, de Cebes passés a l'oposició, i molta gent es deu preguntar 4 anys més tard si el 14 de març de fa 4 anys vam votar, i vam votar en un dia dolorós, en un dia aquell silenci que hi havia a les urnes, als col·legis electorals, vam votar per fer-los fora. Com és possible que 4 anys després aquí continuïn Rajoy, aquí continuïn Zaplana, a Cebes fins i tot Aznar fent aquesta política més tan beligerant contra Catalunya, d'aquesta catalanofòbia, aquest PP que creu que pot retornar al govern central si convenç a la resta d'espanyols de que Zapatero és massa amic de Catalunya, de que Zapatero escolta massa les necessitats i aposta massa per Catalunya, i per tant, malgrat fer una política contra Catalunya, creu que aquesta és la manera de tornar al govern central. Per això crec que Catalunya i el vot el dia 9 de març és molt definitiu per acabar una tasca que vam pensar que fèiem fa 4 anys, que és fer fora aquest PP de la catalanofòbia, i que probablement haurem d'acabar el dia 9. Jo tinc moltes esperances de que catalans i catalanes saben que la manera és anar a les urnes i tornar a votar per un govern de progrés per fer fora aquest PP anticatalà.
Doncs seguint amb la seva resposta, sortim d'una setmana marcada pel debat dels pressupostos a l'Estat, i Catalunya Ràdio informava dimarts que el president de la Generalitat havia pressionat el PSOE per no fer concessions a Convergència i Unió en els pressupostos sobre temes que ja negocien els dos governs. Aquests moviments serveixen perquè el PSC faci valer el seu pes a Madrid?
Aviam, és que això no només no és cert, és a dir, el que ningú ha comprès, jo crec que fins i tot no ho han entès els votants de Convergència i Unió, és com Convergència i Unió s'atreveix a vetar un pressupost que és el millor pressupost que ha vingut mai en la història democràtica de Catalunya per Catalunya provinent de les Corts Generals, d'un pressupost generals de l'Estat. El pressupost del 2008 és el millor que ha tingut mai Catalunya. I el que crec que la gent no comprèn és com Convergència i Unió s'ha atrevit a tornar a donar-se la mà amb el Partit Popular, perquè si Catalunya es recorda com a època negra, com a època nefasta pels interessos i per allò que convenia a catalanes i catalans, va ser l'època d'aliança Partit Popular-Convergència i Unió. I des del PSC ho hem viscut com que ens semblava increïble, però és que jo crec que fins i tot els votants de Convergència i Unió han estat incapaços d'entendre que el Convergència i Unió es tornés a donar la mà amb el Partit Popular per vetar els pressupostos al Congrés. I miri, la gent ens entendrà si els expliquem que només aquest pressupost de l'any 2008, que arribarà a Catalunya gràcies a que els socialistes i el PNB vam aixecar el veto al Congrés dels Diputats, només aquest pressupost per un any conté més diners i més inversions per Catalunya que els 4 anys junts del pacte del Majestic PP-Convergència i Unió, és a dir, més aquest any que aquells 4 anys de PP-Convergència junts. Per tant, jo crec que un, quan s'equivoca, i crec que Convergència s'ha equivocat garrafalment batant aquest pressupost, doncs el que ha de demanar, el que ha de fer un és demanar disculpes i no tractar de posar la culpa als altres, perquè jo, francament, és que crec que ni els votants de Convergència i Unió han estat capaços d'entendre aquesta nova aliança amb el Partit Popular, que sé que per Convergència i Unió era una aliança contra els socialistes, però al final qui pagava, com qui paga sempre, que el PP fa aliança amb Convergència i Unió, érem catalans i catalanes. Així que jo li vull agrair la tasca a Pedro Solbes i a tot el socialisme que ha aixecat el veto al millor pressupost que ha tingut Catalunya mai.
Els diputats que surtin del PSC votaran la investidura de Zapatero si les eleccions li van bé, però negociaran aquest suport?
Aviam, nosaltres, evidentment, donarem suport al que creiem que ha estat el millor president del govern espanyol dels que hem conegut a l'hora d'ajudar, confiar en Catalunya, treballar per les expectatives de Catalunya i finalment aprovar lleis i aprovar polítiques que Catalunya necessitava. Podem començar per la derogació del Pla Hidrològic Nacional. Recordem aquell pacte tremendo per les Terres de l'Ebre i tremendo per Catalunya, PP, Convergència i Unió, que va fer aprovar el Pla Hidrològic Nacional, però podem continuar pel Català Europa, per la Carta Municipal de Barcelona, podem continuar pels papers de Salamanca, podem continuar per l'Estatut d'Autonomia. Tot això que va ser impossible amb el govern del PP ha estat possible amb el govern de Zapatero. Per tant, els socialistes, evidentment, tornarem a treballar perquè Zapatero sigui president del govern d'Espanya, i el que ningú entén és que Convergència i Unió, que va votar les dues investidures de José María Aznar, i els 8 pressupostos del govern de José María Aznar, el que ningú entén és que mai donés suport a la investidura de José Luis Rodríguez Zapatero, quan fins i tot l'Estatut d'Autonomia es va aprovar amb Artur Mas i amb Convergència i Unió. Per tant, jo el que espero és un canvi amb Convergència i Unió, apostant per una vegada a Madrid pels socialistes, perquè el que tinc clar, i per José Luis Rodríguez Zapatero, el que tinc clar és que aquest partit no acaba en empat. Avui, en una entrevista, el senyor Duran diu que el que no se li pot donar a Zapatero és la majoria. Doncs bé, el senyor Duran ha de recordar que aquests partits no acaben en empat, això no és un partit de futbol, no pot acabar 1-1, o guanya Rajoy o guanya Zapatero, i el que és insostenible és tornar-li a escoltar a Duran i, per tant, tornar-li a escoltar a Convergència i Unió, que prefereixen que guanyi Rajoy. Perquè això estarà molt bé pel senyor Duran, que el que vol és ser ministre, i li és igual si és amb Rajoy o amb Zapatero, però a Catalunya no li està bé. Catalunya sap el que vol dir que el 9 de març torni Rajoy i torni aquest PP, que ha cregut que tornarà al govern fent política contra Catalunya. Jo crec que els catalans li hem de dir a aquest PP: així no es pot governar Espanya, tampoc Espanya. Fent política contra Catalunya no es pot governar Espanya. I com que aquest partit no pot acabar en empat, el resultat el decidirem si Catalunya torna a votar per un govern de progrés i torna a votar per Zapatero.
En el seu discurs de presentació hi van ser presents les infraestructures i fins i tot vostè va reconèixer errors per part de l'actual govern Zapatero. Fins on arriba la responsabilitat d'aquest executiu?
Mira, jo és que crec que el president Montilla no només va fer molt bé, sinó que té molta raó quan parla de que existeix un risc de desafecció entre Catalunya i la resta d'Espanya. I jo crec que hi ha 3 raons principalment d'aquest risc de desafecció. Una té a veure amb errors que hem comès els socialistes, i un error té a veure amb el mètode constructiu en què es va decidir fer el túnel de l'entrada de Barcelona de l'AVE, que finalment va suposar una afectació al propi túnel de Rodalies i la suspensió de Rodalies. I jo, francament, és que no em cansaré de demanar disculpes a totes aquelles persones que es van veure afectades per aquest error, malgrat la gent sap que un president del govern no agafa una tuneladora ni fa els planells ni decideix el mètode constructiu, però quan un s'equivoca el que ha de fer és donar la cara. I el president Zapatero va venir a Catalunya, va dir: escolti, no miren a ningú, no mirin cap a cap altre govern ni cap altra administració, això és responsabilitat del govern central. Dit això, demano disculpes i prenc decisions, i les decisions van ser separar una empresa. Ara hi ha d'altres dues que estan finalitzant aquest túnel de l'AVE, i l'alta velocitat, que la necessitem finalment arribarà a Barcelona, i no només d'alta velocitat. Catalunya ha de donar un salt en infraestructures que, afortunadament, aquests pressupostos generals de l'Estat del 2008 ja tenen en compte que Catalunya necessita revertir aquells 8 anys de PP, Convergència i Unió. Però dins del risc de desafecció també hi suma aquests 8 anys de PP, Convergència i Unió, que han suposat la més gran asfíxia econòmica cap a Catalunya, amb un PP que va decidir la postració i l'oblit de Catalunya. I el que és més incomprensible és que els van ajudar els d'aquí, que els va ajudar Convergència i Unió. I una tercera raó, no?, que la gent també ha viscut aquests 4 anys, i és aquest Partit Popular que ha decidit que fent política contra Catalunya significa contra la nostra identitat, contra els nostres símbols, contra la nostra llengua, que per nosaltres és motiu d'orgull, no només el català, sinó com hem gestionat la convivència entre català i castellà amb una immersió lingüística a les nostres escoles que ha fet que cap nen que vingués, per exemple, de la immigració, acabés l'ensenyament obligatori sense saber català, que és importantíssim per no tenir ciutadans de primera i ciutadans de segona. Els catalans n'estem orgullosos de la gestió que hem fet de la nostra riquesa lingüística, i es van atrevir aquest PP fins i tot fer boicot contra els productes catalans. I mira, aquest Nadal les coses han canviat molt, però recordem el que han fet. I aquests 4 anys d'oposició del PP, que és veritat que ha estat la posició probablement més negra contra la democràcia, no? 11M, la lluita antiterrorista utilitzada electoralment un i un altre cop, tot això és veritat, però jo crec que l'atac més greu aquests 4 anys l'hem viscut catalanes i catalans, i això també ha provocat un risc de desafecció. I crec que el que hem de fer és tornar a demostrar qui som, que som un país gran, un país que confia en les nostres possibilitats, que en els pitjors moments, en els millors moments, és clar, però també en els pitjors moments, hem tirat del carro d'Espanya, no només de Catalunya, fins i tot de la democràcia espanyola, i ens podem remetre a la lluita antifranquista i a la pròpia transició. Catalunya és un país que té les qualitats, la capacitat i la gent per tirar-ho tot endavant, i per això el que crec és que és veritat, hi ha gent que té dret, està molt emprenyada, però aquesta energia l'hem de reconduir cap al català emprenedor, allò que hem sigut sempre, i tornar a demostrar que tenim més que capacitat per tornar a liderar una Espanya en una nova Europa, i en particular aquesta nova Lliga Europea que ara mateix estem entre tots construint. Aquesta és la Catalunya en la que els socialistes confiem, ens sabem capaços, i aquesta és la nostra aposta també el 9 de març.
I aquesta beca ahir va arribar a Valladolid i avui a Màlaga. Quan creu que arribarà a Barcelona?
Doncs tothom ens diu que viatja. Francament, és que no vull escoltar ni una data. És a dir, ho hem passat tots molt malament, i el que volem és que tothom sigui conscient que l'alta velocitat és necessària a Catalunya, però no només l'alta velocitat. L'alta velocitat arribarà, però el que sabem és que hem d'aprofitar aquesta oportunitat no només perquè hi hagi un nou pla de mobilitat entre Barcelona, França i la resta de l'Estat, sinó que l'hem d'aprofitar per donar un salt a l'entorn urbà de tota la gent que ha patit, els barris que han patit les obres de l'AVE, però a més hem demostrat que necessitem unes rodalies de segle XXI, i que fa molt temps que aquells 8 anys, insisteixo, de PP i Convergència i Unió van postrar també les nostres rodalies, i les rodalies al final és la vida diària de molts treballadors i treballadores, i a més volem apostar pel transport públic, i les rodalies són capdals. Per tant, també aquestes noves inversions que venen el 2008 han de suposar evidentment l'alta velocitat, però sobretot hem d'apostar per millors carreteres, no de peatge, i a més per unes noves rodalies d'acord amb el que és la nova societat catalana, una societat que a més ha crescut molt en població i que ha de créixer també molt més en serveis. Aquesta és la gran aposta, i és evident que si el PP guanya el 9 de març, d'aquesta aposta ens en oblidem. Per això crec que és tan important per Catalunya aquestes eleccions, per Espanya segur, però per Catalunya ho són molt més, perquè pot significar un fre, una aturada importantíssima al que són ara les millors expectatives que podem tenir.
Li faré una pregunta, en aquest cas, en el seu paper com a ministre d'Habitatge. Aquesta tarda hi ha diferents manifestacions a diferents ciutats de l'Estat per que els joves es queixen per la situació de la vivenda. Quina resposta li podria donar a vostè?
Pues que estem treballant a un ritme ferotge. Jo sóc molt conscient, a més ens ho diuen les enquestes, és a dir, qui no vulgui ser-ne conscient és perquè no vol, que a dia d'avui l'habitatge s'ha convertit dissortadament en el primer problema social, i en particular per la gent jove, que 4 cops per sobre de la resta de ciutadanes i ciutadans ens diuen que és el seu principal problema. Quan Zapatero arriba al govern, ens trobem amb un preu de l'habitatge que està pujant entre el 17 i 18% anual, i un ritme d'iniciació de vivenda protegida a l'estat espanyol caigut a mínims històrics. Hem treballat aquests 4 anys per donar-li la volta en això, i ara mateix estem en iniciació de vivenda protegida també a Catalunya amb rècords històrics. Estem iniciant a l'estat espanyol una mitjana de 100.000 vivendes protegides a l'any i s'ha aconseguit moderar l'augment del preu de l'habitatge en un 5%, ens posem en un 4-5%. Però tot i això, encara no estem sent capaços d'arribar a tothom, en particular a una franja de població com és la gent jove, a la qual el preu actual de l'habitatge la deixa exclosa d'un bé bàsic, perquè l'habitatge no és un bé de luxe com el va tractar el PP, l'habitatge és un bé bàsic. Per això, el propassat dilluns vaig com a ministra de l'Habitatge signar amb el president de la Generalitat i el conseller Baltasar aquesta nova renda bàsica d'emancipació. És a dir, estem parlant de que a la franja de població de gent jove, que avui catalanes i catalans som els joves de tota l'Europa dels 25 que es poden emancipar, que poden sortir de casa dels seus pares més tard. Estem parlant ja de 29, d'una mitjana de 29 anys. El que farem és poder-los ajudar durant 4 anys amb 210 euros mensuals per contractar un lloguer i alhora per 600 euros per pagar la fiança i 120 euros per pagar l'aval. És a dir, anem a fer un esforç suplementari a tota la inversió, que és més de 8.000 milions d'euros, com no s'ha invertit mai. Hem duplicat la inversió de la legislatura anterior del PP. Bueno, doncs fem un esforç pressupostari més que té un objectiu capdalt, que es diu gent jove i posar en marxa per primer cop la seva vida, emancipar-se. I fins a 65.000 joves de Catalunya aquest any 2008 poden beneficiar-se, en segons les nostres estimacions, d'aquesta renda bàsica d'emancipació. Per tant, està sent un esforç prioritari la vivenda protegida en compra i alhora també l'ajut a través del lloguer de molta gent jove que ha d'iniciar la seva vida en un habitatge nou i que almenys transitoriament la podem ajudar a través del lloguer.
I ja per acabar, voldria repetir de ministra si Zapatero surt investit?
Jo allà on pugui servir millor els interessos de Catalunya és on sempre he volgut ser, en nom del PSC, i certament també li dic que es treballa molt a gust per Catalunya de la mà de José Luis Rodríguez Zapatero. Jo crec que catalanes i catalans tenen clar que al final el partit de futbol que ens juguem el dia 9 es diu o Rajoy o Zapatero, això no pot acabar en empat, i que el que més li interessa a Catalunya, el que més li convé a Catalunya i sobretot el que no significarà un fre per Catalunya, sinó tot el contrari, el desplegament ple de les expectatives que ens dona el nou Estatut d'Autonomia, es diu Zapatero. Per tant, allà on jo serveixi millor a Catalunya, voldré ser, i espero que catalanes i catalans li retornin la confiança als socialistes catalans i pel govern central a José Luis Rodríguez Zapatero. Crec que el canvi va començar a Catalunya, que aquest PP de Rajoy a Cresta Plana continuen aquí i que el dia 9 de març catalanes i catalans podem acabar la feina.
Doncs senyora Carme Chacón, a més, permeti'm que la feliciti per el seu casament i el seu anunci d'embaràs.
Moltes gràcies.
I doncs gràcies a vostè per atendre la trucada de Catalunya Informació i molt bon dia.
Un plaer, si em deixa aprofitaré per desitjar molt bon Nadal a tothom.
Gràcies igualment.
Gràcies.